Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics oients, benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Ens disposem tot seguit a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 23 de durant l'any. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i els nostres contertulians són Patrícia Navas, mossèn Jaume Vila i mossèn Joaquim Cebrián. Patrícia Navas és mare de família, periodista de la web Atleteia i membre del moviment de Schenstatt i laica de la comunitat de l'Anyell. Hola.
Hola, què tal?
Molt bé, contents de tenir-los aquí, els tres, per participar en el programa. Tenim molta feina per endavant. A més, van quedar coses penjades del diumenge passat i una discussió molt forta que s'esdevingué just quan estàvem acabant el programa. Això no pot ser. A veure si avui discutim abans.
No siguis extremosa, Maria.
Molt bé, doncs mossèn Jaume Vila, que està parlant ara, doncs és rector d'Oliana i canonge de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Benvingut de nou, gràcies.
Gràcies, nena.
Gràcies per haver acceptat la invitació a aquest nou programa. I mossèn Joaquim Cebrián és rector de Bellver de Cerdanya i membre del Seminari del Poble de Déu.
Sí, sí.
També gràcies per ser aquí.
Gràcies per convidar-me.
Vostè ja ve preparat amb la discussió amb mossèn Jaume o què?
He estat tota la setmana pensant-hi.
Sí?
Sí, sí.
Ho ha preparat bé?
Ho he preparat bé.
Pensa que és canonista, eh?
Fan respecte, eh?
Sí, fan respecte, per això li deia.
Que poca feina has tingut, si has perdut tota la setmana.
Molt bé, doncs...
Ja m'has descobert, Santi.
Amb un ambient molt maco, comencem avui a comentar la paraula de Déu, però recordem, com sempre, als nostres oients que dirigeix la taula de l'Evangeli amb el seu querol. L'Àlex Alsina el produeix i avui també porta la realització tècnica. Maria Marín, com sempre, presenta i condueix el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 23 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 35.
Digueu als cors alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu, que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí, és ell mateix que us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles del sord s'obriran. Llavors el cuix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de goig. Perquè l'aigua ha brollat a l'estepa, han nascut torrents en el desert. Les terres xardoroses ara són estanys. El país de la set és ple de fonts d'aigua.
Crida als exiliats a Babilònia perquè emprenguin sense por el camí de retorn cap a la pàtria. Una crida a emprendre amb ànims el camí. I, per altra banda, se'ns presenta el camí del desert com un camí ple de facilitats i d'alegria. Volem començar ja a continuar la discussió?
Sí, jo ja estic disposat. Sí.
Doncs vinga, aprofitin ara perquè no facin a la darrera...
Jo demano la capitulació. Però si tu vols parlar...
No, a veure, doncs, centrem-nos en la lectura, doncs.
Hem d'arribar a un pacte.
Fiscal!
No, mira, a mi m'ha cridat l'atenció que aquí el que Déu promet per boca del profeta Isaïes són coses grans, perquè diu que aquell dia, no? Llavors, que al cec se li obren els ulls, que el sord senti, són coses, diguem-ne, que no passen cada dia. Clar que nosaltres sabem, ja des de la fe cristiana, que aquestes coses textuals no passen habitualment. Però, en canvi, són una imatge de coses que també són grans i sí que passen. Perquè és cert que hi ha persones que eren tancades i esdevenen obertes, que eren egoistes i s'obren. Continuen sent pecadores, tots continuem sent pecadors. Cada dia necessitats de conversió perquè som orgullosos. Però, realment, la paraula de Déu, en el si de la comunitat cristiana, fa, anava a dir miracles, fa coses habitualment grans, encara que siguin petites, que és que un que tenia por es llença i entra en una comunitat, o es fa prevera, o es fa monja de clausura, o es casa i emprèn un camí dificilíssim, però emprèn des de la fe, aquestes coses passen. I continua sent pecador, d'acord, però creu en la força de l'Evangeli per alliberar-se d'aquelles petites coses que li impedeixen de seguir Jesucrist.
Estic completament d'acord. Bueno. Sí. I tot això que diu el profeta, tot això que diu el profeta, què passarà? Dels sords i dels coixos i dels muts? Ho du a terme Jesús de Natzaret? Déu ho du a terme per mitjà del seu fill? Uh-huh. Jesucrist o Jesús de Natzaret? Uh-huh. Quan ve en aquest món? I comença el seu ministeri apostòlic. Uh-huh. I du a terme el seu ministeri apostòlic. Suposo que ja estaràs d'acord.
Totalment.
Bueno. Menys mal. A veure, la guerra no l'hem perdut.
A veure, Patrícia, què hi aportaria vostè aquí?
A mi em sembla preciosa aquesta lectura. És sorprenent, no?, que Isaías, que va anar a un lloc devastat on estava tot per reconstruir, hi havia pobresa, estava humanament tot molt malament, doncs tingui aquestes paraules d'esperança. I també avui hi ha molta tristesa, hi ha moltes depressions, hi ha molta crisi, tot sembla negre, hi ha gent que ho veu tot negre, no? I també ara, doncs, aquesta lectura ens anima a dir als cors alarmats, que n'hi ha molts, doncs tot això, totes aquestes paraules d'esperança que... nosaltres hem viscut tot això que tu deies, mossèn Joaquim, uh-huh, de persones egoistes que s'obren, persones que no donaven un pas i que fan una decisió per a tota la vida. Doncs tot això que hem vist, totes les fonts que nosaltres, de les quals hem begut, doncs ho hem de dir a aquests cors que estan alarmats i que estan en la foscor. Potser nosaltres en un altre moment ens trobem en la depressió i necessitem que altres persones, doncs, ens parlin d'esperança. Uh-huh.
Proposo que continuem endavant tot escoltant la segona lectura, va bé? Sí?
Molt bé.
Doncs és de Sant Jaume i del capítol segon.
Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de comprometre la vostra fe amb diferències entre les persones. Suposem que mentre esteu reunits, entra un home ben vestit i amb un anell d'or, i entra també un pobre mal vestit. Si us fixàveu primer en el que va ben vestit i li dèieu, segui aquí que estarà millor, però al pobre li dèieu, tu queda't dret o seu aquí als meus peus. No faríeu diferències entre vosaltres? No seríeu homes que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus estimats, no sabeu que Déu ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell ha promès als qui l'estimen?
Hem escoltat un exemple del que vol dir aquell posar en pràctica la paraula de que Sant Jaume ens parlava al fragment de diumenge passat, en aquesta mateixa carta. I això ho concreta en un àmbit especialment sensible i significatiu, la mateixa comunitat cristiana. A partir d'ara tenen vostès, contertulians, la paraula. Qui vol començar? Vostè, mossèn Jaume, digui.
Jo aquesta lectura la resumiria, aquesta lectura, en que entre els cristians no hi té d'haver diferències. Uh-huh. I tu mateix ja ho apuntaves quan has parlat de la comunitat. L'Església, al llarg de la vida, ha prestat serveis valuosíssims i ha treballat per l'expansió del regne de Déu de manera excel·lent, que és la gran tasca que Jesús li va confiar i la gran tasca que tenim els cristians. Però en una de les coses que té de demanar perdó, no pensant en la colonització d'Amèrica, sinó en els nostres dies, és que encara, davant de títols i davant de diners i d'altres coses, no direm tota l'Església, perquè no és veritat, però sí que hi ha una sèrie de senyors que volguen mantenir l'imatge, d'on sacrifiquen a vegades moltes persones.
No cal anar tampoc tan amunt, eh? Qualsevol de nosaltres, jo penso que a vegades pequem d'això, perquè no, potser no tractem igual a una persona doncs, que és el model o que és la persona d'èxit del moment que el pobre que està a la porta. O sigui que jo penso que també això ho ens hem d'aplicar a nosaltres mateixos.
Sí, però no tenim d'oblidar i si, entre altres moltes coses, admiro el papa Benet, és perquè no vol ni carrerismes ni històries de l'Església.
Sí, sí.
Que tant a nivell d'Església Universal, i per desgràcia la llebre ha saltat amb tot el que ha passat ara, com a nivell d'Esglésies Diocesanes, això s'ha donat i es dona. I, per tant, no és evangèlic i no és cristià.
Totalment d'acord, Santi. Ara jo també estic amb la Patrícia en el sentit de que aquesta lectura va per cadascun de nosaltres. A mi,
per tots.
Sí, és veritat el que dius, eh? Però quan diem l'Església ha de demanar perdó, a mi em surt de dir jo he de demanar perdó. Això t'està a l'Església.
No, dels... l'Església, perdona. Tu has vist el gran exemple del papa, el beat Joan Pau II,
sí,
i del mateix papa Ratzinger, demanant perdó.
Sí, sí, és veritat. És
I xapó. Sí. I xapó.
Sí, sí, era necessari. Però això...
Han fet més amb això, amb aquesta actitud seva, tant el beat Joan Pau II i el papa Benet, que amb encícliques i amb motos propius.
D'acord, d'acord.
Han sigut humils. Sí. Han sigut molt humils i molt evangèlics. Molt humils i molt evangèlics.
Sí, però si així a mi no em porta demanar perdó al meu germà quan l'he faltat, doncs serà un simple acte d'admiració pel beat Joan Pau II.
I d'acord, està. Però si veiem que els de dalt ho fan, tenim de ser molt capquadrats per no fer-ho.
Sí, sí.
Jo que aquestes dues persones, els hi tinc... Pau VI per altres motius. Però aquestes dues persones els hi tinc un profund respecte i admiració per l'actitud evangèlica i cristiana que aquestes persones han tingut des de ben petits.
Sí, sí, són uns testimonis del nostre temps, no? Aquí, aquesta lectura que diem, tot i ser molt important això que diem de no fer diferències i que tots, com deia la Patrícia, ens hem d'examinar, perquè de vegades ho fem, no tant, potser no ho fem entre rics i pobres, però ho fem entre aquell que té unes qualitats i aquell que no, aquell que és més pesat, aquella persona de la parròquia, que no sé per què acabes abans amb ella, que aquell altre que té més qualitats. Vull dir que això a mi em convida a fer un examen de consciència diari sobre això. Però a mi em sembla també que és important remarcar que si fem aquestes diferències, comprometem la nostra fe. És a dir, estem fent un mal...
A la fe.
A la fe. Perquè és un antitestimoni i la fe no creïble. I, per altra banda, també m'ha cridat l'atenció que el que Déu vol fer als pobres, els hi vol donar, naturalment Déu que no hi hagi diferències, que no hi hagi misèria, però és més, eh? Els vol fer rics en la fe i hereus del regne. És a dir, no n'hi ha prou a donar el que no té menjar que s'ha de fer. Se li ha de donar molt més, que és el regne, que és la fe. I per això, si comprometem la fe amb diferències, estem privant de que la gent conegui realment l'Església i conegui Jesucrist, quan veu que en les nostres comunitats fem aquestes diferències. Per això és important.
I no podem oblidar mai, mossèn Joaquim, lo del Vaticà II. Jesús va venir per a tothom, però preferentment pels pobres.
Qui són els pobres?
De pobresa n'hi ha de molt tipus.
Som tots, eh?
Bueno, uns més que altres.
Però vostè, com definiria els pobres, mossèn Joaquim? Perquè li ha preguntat, perquè no ho sap, o perquè...
No, perquè jo m'agrada provocar...
M'ha preguntat per tirar de la llengua.
Perdoni.
Puc fer una llista llarga, si vol vostè.
Ja he vist que era una provocació, però...
Sí, m'està provocant sempre.
M'ha semblat d'arreglar-ho d'una altra manera, però em sembla que encara hi he posat la pota.
Ho has espatllat més, Maria.
Sí, sí que ho he espatllat, disculpi. Doncs, per vostè, aprofitem ja la benentesa, doncs per vostè qui serien els pobres, segons Jesús, segons l'Evangeli?
Ja ho explica Jesús en l'Evangeli.
No, però vostè arrisquis en el sentit de... Estem parlant d'aplicar la paraula de Déu als nostres dies i el missatge que conté la paraula de Déu.
Jo crec que pobres ho som tots, perquè Jesús ha vingut per tots.
No,
però això no treu...
No fugis d'estudi.
No,
t'han fet una pregunta ben concreta. Contesta-la.
Sí, sí.
Ja comença la discussió.
Pobres són els que necessiten de Déu. i que necessiten de Déu perquè els hi falta menjar, els hi falta cultura, els hi falta feina. Aquests són els pobres que avui dia veiem més i que ho són, i que no hi ha excusa per no a la comunitat cristiana posar en comú perquè tinguin de tot. Aquests són pobres. Però també són pobres alguns que són molt rics de diners i que no coneixen Déu i que necessiten també conèixer la fe i conèixer el regne. I són pobres, i sobretot, aquells que estan oberts a que Déu sigui el seu pare. Aquells que estan com sensibles a acollir el missatge de Jesús, que és per a tots, tinguin diners o no. Un que té diners, si realment segueix l'Evangeli, es farà pobre posant en comú i donant, i sabent que les seves riqueses estan al servei de tots. I un que és pobre perquè no té diners, també pot ser orgullós i pot tancar-se al missatge de Déu. I llavors, reduir l'opció preferencial per als pobres, els necessitats econòmicament, és una reducció. I això no va contra el mandat imperiós que tenim els cristians de afavorir o de treballar perquè no n'hi hagi de pobres econòmics.
Així tu creus que el Vaticà II en aquesta afirmació s'ha equivocat?
No, de cap manera. Ah. Jo la remarco, perquè el Vaticà II diu que tothom està cridat a la santedat, crida universal a la santedat. Rics i pobres, sí. Tothom.
Ara no em fugis d'estudi, això és una cosa.
Bé, continu...
Perdó, Maria.
Sí.
Jesús ve per a tothom, preferentment pels pobres. Això ho diu el Vaticà II, però taxativament. I així ho han comprès molts pastors de l'Església.
I en la comunitat cristiana no hi ha d'haver ni rics ni pobres.
Però hi ha més pobres que rics.
Sí, sí.
De tot
bueno,
tipus.
Aquí, saps què
no passa? Podem ser espiritualistes, tampoc podem ser humanistes. Però les dues coses, padre?
Sí. Viure l'Evangeli, de viure l'Evangeli.
A veure si l'Evangeli que escoltarem ara ens dona una mica més de recolzament amb això que estan dient vostès, o al contrari, ens porta cap a un altre viarany. Molt bé, doncs continuem endavant i ara doncs, això, fem la lectura de l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 7.
En aquell temps, Jesús tornava al territori de Tir pel camí de Sidó i se n'anà cap al llac de Galilea passant pel territori de la Decàpolis. Li portaren un sord que apenas sabia parlar i li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent. Li posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls al cel, sospirà i digué
Efata,
que vol dir obra't. A l'instant se li obriren les orelles, la llengua se li deslligà i parlava perfectament. Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els ho prohibia, més ho explicàvem a tothom i no se'n sabien avenir. Deien
tot ho ha fet bé, fa que els sords hi sentin i que els muts parlin.
La guarició del sord mut, una escena amb certa solemnitat on podríem destacar la força amb la que Jesús actua. Tothom admirà i feia lloança del que Jesús realitzava, o sigui, alliberar del mal aquells qui el pateixen. Bé, doncs, podem continuar en el diàleg que tenia abans o treure algun altre apunt d'aquí?
Sí, aquesta lectura... Aquestes paraules de Jesús les interpretessin dient que el que vol és que els sords, físicament sords, sentin i els que són muts parlin, doncs ho empobriríem. Perquè aquests som tots. Com diem en el baptisme, obrir les oïdes vol dir obrir-les per escoltar la paraula de Déu. I obrir la boca vol dir que pugui proclamar les lloances de Déu. Per tant, no podem reduir l'Evangeli a només alguns. És per a tots, l'Evangeli.
Ningú t'ho diu que no.
Digues.
Ningú t'ho diu. Jo només et torno a repetir lo del Concili Vaticà II, preferentment pels pobres.
Sí, 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 totalment d'acord.
I no em fareu baixar, no em fareu baixar de la meva somereta.
Però, mossèn Jaume, vostè no creu que a vegades una persona pot ser molt pobre, fins i tot miserable, en quant no tenir coses, no? En quant a categoria. I aquesta persona, per exemple, doncs ser rica en actituds negatives vers els altres, menyspear els altres, no pot donar-se.
I al revés també.
Sí, però ara estem parlant dels pobres. Aleshores, sí. Aquesta pobresa, com la lliga vostè amb l'Evangeli?
No es pot lligar.
Per tant, quan parlem de pobres hem de matisar molt bé què volem dir.
Però no, tampoc no et pots carregar la doctrina del Vaticà II.
No, clar que no. Però potser sí que seria interessant...
Pensa, Maria, que l'actual prefecte, el bisbe de Ratisbona, que fa pocs dies ha nomenat el Sant Pare per prefecte de de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, tota aquella teologia tan combatuda com era la teologia de la, com se'n diu, de l'alliberament.
De l'alliberament.
De l'alliberament. Un dels seus professors ha estat el Gustavo Gutiérrez. Uh-huh. I molts han posat el crit al cel. Per tant, jo cada vegada veig més clar que el papa Ratzinger sap on té la dreta i sap on té l'esquerra. I és un home profundament evangèlic. I el que vol fer és que no se li dispersi el ramat i que d'allà on hi hagi coses positives, treure-les.
Sí, sens dubte. Sí.
El fet de no sentir aquesta persona, doncs, és una pobresa, no? I Jesús, doncs, fa una atenció personal a aquesta persona, se l'endú a ell tot sol, lluny de la gent, diu, i fa uns signes físics perquè, doncs, se li puguin obrir les orelles, no? Llavors, jo penso que davant qualsevol pobresa, clar que preferentment els pobres són els que atreuen, no?, l'acció de Jesús, perquè ells són els necessitats. Quan més necessitat et sents, més pots atreure l'acció de Jesús, l'ajuda, no?, d'ell. Llavors, aquest passatge, doncs, explica això, no?, com Jesús, doncs, fa una atenció personal a aquesta persona que té aquesta pobresa i li deslliura d'aquesta pobresa, permet que ell torni a sentir i que torni a parlar perfectament. I això, davant qualsevol pobresa, doncs, Jesús pot actuar. L'important és que nosaltres ens siguem conscients de la nostra pobresa, li presentem a Jesús i ell ja fa...
Per què has parlat, has remarcat els gestos físics de Jesús?
Bueno, tampoc no em volia extendre ara amb això, només ho he tocat de sobre, però no, perquè és important que Jesús, doncs, pren en consideració la part material, no?, per a obrar una acció que és espiritual, que és que aquest sort pugui sentir, doncs ell fa servir uns signes com donant importància a l'aspecte físic de la vida, no? Li posa els dits a les orelles, escupeix, li toca la llengua i diu unes paraules. I així és com actua Jesús i així és com actua també l'Església quan transmet la gràcia de Déu a les persones, doncs també a través dels sagraments, per exemple, mm-hmm. doncs fa servir les coses físiques, perquè nosaltres som física també, som matèria, i a través de les coses físiques ens arriba l'esperit.
Jo crec que aquí Jesús ens dona com un exemple, una pista, de que en l'Església no podem separar lo espiritual i lo físic, lo material, diríem, i lo espiritual. Amb allò que dèiem dels pobres abans, precisament, els pobres són els que estan necessitats de tot, tant de coses materials com d'espirituals. I la desviació és voler dividir això, no? O sigui, opció preferencial pels pobres vol dir donar-ho tot als pobres, tant el material com l'espiritual, unificat. Si no, l'evangelització no és creïble. Si
no ho he negat en cap moment, això.
No, ja ho sé. Era com per fer veure que estem més d'acord del que sembla, no? Santi?
Però tenim de dir que litúrgicament l'Església de quin ha tret, en la primitiva Església, de quin van treure el ritus de la Apertio Aureum. Potser no ho havíeu sentit per mai.
Què és això?
Obrir les orelles. El dissabte sant al matí, uh-huh. abans de batejar-los a la nit, els catecúmens, doncs, feien una sèrie de ritus. I un ritus era que els bisbes i els preveres els hi tocaven les orelles. Obrir les orelles. I a partir d'aquell moment ja podien recitar el Pare Nostre. A partir d'aquell moment ja podien recitar el Pare Nostre. Ja sabeu que efatà vol dir obra, amare meu, obra. Mm-hmm. Ja podien recitar el Pare Nostre. I també el símbol de la fe. Ja tenien orelles per escoltar. I al nit els batejaven.
i a la nit els batejaven. El baptisme actual encara s'hi conserva aquests ritus. Mm-hmm. És el limitum.
Sí.
Es pot fer o no es pot fer, però ningú el fa.
Sí que es fa,
sí. Que, es fa, sí.
Bueno, que no és obligatori, vull dir.
Ah, clar,
no és obligatori. El del vestit blanc és obligatori, el de la llum és obligatori. Però l'efatà no és obligatori. Per tant, l'Església trau al principi, l'obrir les orelles el dissabte sant al matí als cristians, perquè abans de ser batejats puguin recitar el Pare Nostre i el símbol de la fe, el credo. I ho treu d'aquí, eh?
Uh-huh. Així és bonic, això, i a més significatiu.
Bé, doncs hem acabat molt bé aquests comentaris al... la litúrgia d'aquest diumenge 23 de durant l'any. Doncs molt agraïts per la participació en el programa. Patrícia Navas, gràcies.
Gràcies, a reveure.
Mossèn Jaume Vila, gràcies.
Gràcies,
mossèn Joaquim Cebrián, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. I també gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, dir-los que els agraïm molt tots els comentaris que ens fan arribar a la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioprincipat.com. Sisplau, continuïn fent-ho. I després també els comentaris que ens deixen al Facebook. Sisplau, també siguin presents en el nostre programa la setmana vinent, que comentarem la litúrgia del diumenge 24. Gràcies i fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau. Thank you.